16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13. Benvinguts a l'entrega 61 de la tercera temporada de 13. Benvinguts al programa dels esports de fons. 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots, i és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, l'Aniol Ribà, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, amb la connexió especial amb Xavi Palaí, a l'equip tècnic, l'omnipresent Toni González. Ja sabeu com es fa la mel? Heu vist l'últim vídeo del canal de YouTube de 13? No us perdeu el que varen viure l'equip de Territory Hunters de la Ribagorça, on varen descobrir com es fa la mel de muntanya. Dubtes, suggerències, resultats a l'Instagram 13 Esports de Fons. Coneixeu algun o alguna fons addicte que és un autèntic o autèntica heroi o heroïna invisible? Feu-nos-ho arribar a la bústia de 13 i el coneixerem i li donarem la seva secció. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per fer-ho millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. Som-hi! Trail running, atletisme i triatló, les últimes coetades de la temporada de ciclisme en ruta, acaparen l'actualitat. Però voleu saber què tindrem avui a 13? O voleu saber qui també tindrem a 13? D'Igualada, jove i forta com el vinagre de cooperativa, una temporada estratosfèrica i ha trepitjat el podi aquest passat cap de setmana. Una medallista de mundial, campiona de la Copa del Món, Migu Sky Running. Sheila Vilés, avui a 13. Repassarem també l'actualitat i els resultats del món dels esports de fons. Tindrem espai per a la tertúlia amb els habituals de la taula de 13. L'heroi invisible de 13, un apassionat del món dels esports de fons que passa desapercebut en la nostra rutina diària. A Cuida't, l'espai de salut, parlarem amb Anna Muro, que ens ajuda a conèixer més com som els esportistes de fons. I com sempre, afegirem una cançó nova a la nostra playlist de Spotify, 13 esports de fons. Quina serà avui? I ara, pugeu el volum amb cura. Preparats? Llestos? Comencem!
Tretze. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix i companys de 13. Doncs aquest cap de setmana, bé, vinc carregat de notícies, no?
Perquè... Carregat.
Sí, una mica de tot, tenim una mica de tot. Però bueno, anem per el que he vingut carregat.
No parlem, no parlem del teu soli?
No, no, millor que no, no fa falta, no el nombrem. Bueno, pel que fa a les notícies, donem pas, no, al que és la temporada de cross. Aquestes proves que es duen a terme per boscos, parcs, camps, per tot allà on us pugueu imaginar, que durant l'època de tardor i hivern tenen lloc per tot el món, pràcticament. En aquest cas ha estat el cross de Cerdanyola, el qual servia per les categories de formació per puntuar de cara al Gran Premi Català de Cross, que dona accés a viatjar amb la selecció catalana a un cross mític com és el cross del Goibar, en el País Basc. En la cursa absoluta, les victòries han estat per Abderrahim Ougra i Rosalia Tàrrega. Si passem al món de la ruta, que també té, bueno, el seu auge, diguéssim, ara la tardor i hivern, ens anem i viatgem cap al nord i parlarem d'una milla, la milla de Berango. Parlar de milles és parlar dels britànics, però també és parlar dels bascos, i és que cap al nord de la península tenen una cultura enorme per aquesta distància. Les milles són curses vibrants i viscudes amb nervis des del tret de sortida, que no deixen ni un segon per desviar la mirada dels corredors, i aquesta 32a edició ens deixa bocabadats. Final frenètic en les dues curses d'elit. En categoria femenina, un sprint múltiple que s'adjudica a la nova zelandesa Camille Buscombe per ben poquet davant de Marta Pérez i Esther Guerrero, que són les dues integrants de l'equip espanyol en el 1.500 metres llisos del Campionat del Món de Doha. En categoria masculina, creuava la meta liderant la prova amb un somriure d'orella a orella l'atleta burgalès Daniel Arce, que s'obre per sobre de Mohamed Amin i Sergio Jiménez. Primera gran victòria en una milla per ell. Si viatgem més cap al sud, ens vam trobar el Campionato de España de Maratón a Ciudad Real, un campionat que ha passat totalment desapercebut en el món atlètic per les nombroses baixes d'atletes de la categoria elite i en el món mediàtic, també eclipsat pels rècords viscuts fa uns dies amb Kipchoge i Brigitte. Les victòries han estat per Luis Miguel Sánchez i Gemma Arenas amb uns registres més que discrets de 2 hores 23 i 2 hores 42, respectivament. Pel que fa al campionat de Catalunya de 10 km en ruta, que com ja va ser en tradició, la ciutat vallesana de Sant Cugat ha plegat un cop més aquesta cita. Des de la mateixa manera que passava a Ciudad Real, tampoc han aparegut els noms dels catalans més emblemàtics de la distància en aquesta ocasió, els quals han estat centrats en la preparació del proper campionat d'Europa de cross. De totes maneres, el nivell ha estat força destacable en una matinal passada per aigua i amb un circuit que, com bé us podeu imaginar, era trencacames. Amb victòries per Murat Munim, amb 31 minuts 30, i Míriam Ortiz, amb 36-45. Si viatgem cap al nord, ens en anem fins al país dels vikings, a Noruega, on ens torna a sorprendre la perla local, Jakob Ingebrigtsen. Aprofitant el bon estat de forma que posseeix des del Mundial de Pista, ha provat de córrer tan ràpid com ha pogut el Gran Premi de Hall de 10 km. I tan ràpid que ho ha fet, s'endú la victòria amb una millor marca europea de l'any, amb 27-54, rebaixant en 5 segons la marca que posseïa l'espanyol Juan Antonio Chiqui Pérez. Parlant de Juan Antonio Chiqui Pérez, repassem el que van anunciar ja fa un temps Antonio Badia i ell mateix decidint aquest pas cap a la marató, i és que en breus dies els trobarem a tots dos participant a la mitja marató de València per reconèixer el circuit. Paraules textuals d'un dels seus companys, Camilo Santiago, diu: esperen tots dos ser un gran registre que de moment prefereixen mantenir en l'anonimat.
Estarem atents, aviam com els hi funciona aquest test.
A veure, portaran les bambes màgiques, així que jo crec que han de fer-ho bé.
Home, un 5% de millora són molts segons, eh?
Jo també el voldria.
Jo també el voldria. Haurem d'estalviar 200 i llarg euros i potser algun dia les provarem. Doncs molt bé, doncs de l'atletisme passem ara al món del triatló. La temporada s'està acabant i és el moment de parlar de triatló amb Robert Mayoral. Bueno, Robert, això s'està acabant o estem en la gran part de temporada que com s'acaba, o com ho tenim això al món del triatló?
Doncs molt bones. Bueno, això sembla que no vol acabar. Continuen havent moltes curses, moltes competicions arreu, i de fet, bueno, el Road Pro Kona 2020 ja està en marxa. Vull dir, aquesta setmana que ve tindrem a Javi Gómez Noia buscant el seu slot, i que serà un dels seus objectius en parlarem després del 2020. Vale, un cap de setmana més carregat de competicions internacionals, amb un grupat de triatletes nostres competint arreu i a més amb bons resultats tots ells. Començarem parlant de mitja distància. Aquesta setmana no hem tingut llarga distància i parlarem d'una prova nova, o sigui, una nova prova de la franquícia Challenge, que s'ha disputat a Peguera, una localitat de Mallorca. Una prova que va guanyar Peter Hemerick amb rècord de la prova. Està de moda això que es vagin batint rècords,
la gent es posa molt forta
setmana rere setmana. I Radka Kaledefeld va guanyar en categoria femenina. Cal destacar la destacada actuació dels triatletes catalans i espanyols, amb un Pablo de Pena quart. Tot i patir una caiguda en bici, va aconseguir fer el millor parcial a peu. Víctor del Corral també continua en gran estat de forma, sisè. Joan Nadal, vuitè. I en categoria femenina, molt bons resultats de Judit Corachan i Laura Gómez. Tot i patir una miqueta la cursa a peu amb dues, van aconseguir un top 5 amb una prova amb moltíssim nivell. Recordem que s'està acabant ja la Lligueta Challenge i té molts premis econòmics en joc. Lamentar la mort d'un triatleta britànic en aquesta prova, un bomber de 45 anys, durant el segment de natació. Parlant de curta distància, ens anem a una prova de Copa d'Europa disputada a Funchal, que ja ha posat fi al circuit també de proves de Copa d'Europa, on Lisa Terz va guanyar la prova amb un espectacular 6-14 en segona posició. Luisa Jokna va ser tercera i la també espanyola Tamara Gómez novena. Rosti Petsov guanya en categoria masculina per davant de Dickinson en un apretat sprint. Petsov i Lisa Terz han guanyat el circuit de Copes d'Europa també, En aquesta prova Helbing va ser tercer i els espanyols millor classificat va ser Carlos Oliver quart, Genís Grau sisè i Jordi García novè. Un cop finalitzat tot el circuit de proves de Copa d'Europa, els guanyadors són els mateixos d'aquesta prova de Funchal i destaca el quart lloc a la classificació general de Xisca Tous, el tercer de Genís Grau i Jordi García vuitè.
No, vull dir, tenim dos catalans en el top 10 final del rànquing de Copes d'Europa, Déu-n'hi-do.
Correcte, Déu-n'hi-do. I també, o sigui, amb molt nivell totes aquestes proves, recordem que es disputen la majoria en distància sprint, també és un símil a les World Series, però...
Com una categoria diferent, sí, com sí. Si diguéssim, podríem, ja hauria la primera divisió, doncs seria segona B, però estem parlant de nivells d'atletes mundials impressionants.
Sí, primera, si l'altra és primera, aquesta seria una segona alta, vull dir, perquè són triatletes que, de fet, alguns d'ells també competeixen a les World Series.
Competeixen en World Series i en Copes del Món, vull dir que estem parlant de molt nivell. Les Copes Continentals Europees tenen, de fet, un nivell brutal.
Correcte. Parlem també de Mario Mola, que segueix guanyant, segueix en ratxa. Aquest cop ho va fer a un triatló internacional de Pequín, un triatló de distància olímpica, que es distància es realitza en format sense drafting, i on va definir la cursa a peu. Va ser un triatló molt dur, amb unes transicions llargues i dures també, que va fer que el parcial de cursa a peu definís la prova, però amb un parcial de 35, no són els temps habituals de Mario Mola, però bueno, aquí ens dona entreveure una miqueta la duresa dels circuits, de les transicions i de tot plegat. Vull dir, va ser una prova molt dura. En categoria femenina, Flora Duffy va guanyar la prova. I per acabar, vam tenir també prova de Copa del Món a Corea, concretament a la localitat de Yongtongyeng, prova disputada en distància sprint.
Yongtongyeng, la bonica localitat de Corea, on hem anat tots alguna vegada a fer...
Sí, jo hi vaig anar l'any passat de vacances i està molt bé.
Et va agradar, perquè si no era Pequín, era Pocón.
Aquesta que no me'n recordo, sí.
Tongyeng.
Sí. Ah, exacte, sí.
Tongyeng.
Sí, sí.
I vam anar a Tongyungs.
on teníem també representants espanyols i catalans, i David Castro va ser el millor dels nostres amb un segon lloc. Ana Godoy va ser quinzena, que també està acabant amb un bon estat de forma i completant una gran temporada. Míriam Casillas 22ena i Antonio Serrat, el més fluixet, 48è.
Déu-n'hi-do.
I aquesta setmana, doncs això que comentàvem abans, tenim el debut de Javi Gómez Noia a l'Ironman. Ja porta uns dies allà a Malàsia preparant aquesta prova.
Prova amb molta xafogó a Malàsia, sempre és una prova que té unes característiques de molta xafogó.
Sí, el que passa que antigament, o sigui, hi ha una altra prova a Malàsia, una altra època de l'any, que és pitjor encara. Aquesta, en teoria, les condicions no seran tan dolentes, o no es preveuen tan dolentes. Ell ja porta bastants dies en allà aclimatant-se, la veritat que les seves declaracions són que es troba molt bé, i bueno, és el màxim favorit. Torna a la franquícia Ironman en distància full, i bueno, en aquesta prova intentarà trobar l'eslot, que és el seu objectiu a banda dels Jocs Olímpics pel
2020. Déu-n'hi-do, a veure què és el que fa el gallec a terres de Malàisia. Fins aquí el triatló, i ha arribat el moment de repassar el que passen pels que s'enfilen a les muntanyes, el que passa en el món del trail running. Ha arribat el moment de parlar amb Aniol Riba. Bones, Aniol, com ho tenim això? Perquè, de fet, avui tenim una protagonista de tot el teu món, oi que sí?
La tenim,
però primer, a part d'aquesta protagonista...
Anem a explicar per què ho és, no?, de protagonista.
Exacte, anem a explicar per què ho és i què va passar també al voltant d'aquesta protagonista i en el món del córrer per muntanya.
Exacte, ja tenim campiona i campió del món de les Migu Run Skyrunner World Series, i no és ni més ni menys que una de les dones de les qui hem estat parlant tot l'any, Sheila Avilés, que es proclama campiona del món després de la seva segona posició a l'Sky Master de la Limón Extrem, una cursa que es disputava a Itàlia, 27 quilòmetres, 2.600 de desnivell, és a dir que déu-n'hi-do per la quilometrada que era, el desnivell que és, al Lago di Garda, una cursa on recordem que reunien els millors corredors de tot l'any, els corredors que havien puntuat, els 115 millors corredors, nois i noies, homes i dones del món, es van concentrar en aquesta cursa i van córrer tant com van poder per determinar qui era el campió del món i la campiona del món. Sheila Avilés, doncs, s'imposa en aquesta cursa després d'haver guanyat Livignola Buff, l'Sky Race com a Pedrosa i aquesta segona posició a la Limone. Però la primera posició d'aquesta cursa, també comentar-ho, perquè és molt meritòria, Denisa Dragomir es va imposar i en tercer lloc Marcela Basinova. Dèiem que Sheila Avilés és la campiona del món, però també tenim campió del món i atenció perquè va anar dels pèls, va anar pels pèls. Campió Rui Ueda, el japonès, que es va imposar ni més ni menys que per 11 segons sobre Oriol Cardona. 11 segons, 11 segons que determinen qui és i qui no és el campió del món. Realment podríem debatre què són 11 segons a la vida d'una persona, què són 11 segons en una cursa, però és que és espectacular. És una classificació realment molt ajustada perquè Rui Ueda i Oriol Cardona ja arribaven molt junts. Oriol Cardona arribava en aquesta cursa com a líder de la classificació general amb només 10 punts més de marge. Però Rui Ueda, que en aquesta cursa es puntuava 2,5 punts més que en totes les altres, és a dir, 250 punts pel guanyador, 200 per la segona plaça, es va imposar això, l'esprint final, una cursa en la qual Rui Ueda sempre va anar en el grup capdavanter, Oriol Cardona en la pujada va anar durant quasi tota l'estona en quarta posició i en la baixada fins i tot es va poder arribar a posar una mica per davant, es va posar en primera posició, però a l'esprint final Rui Ueda el va poder batre, repetim, només per 11 segons. En tercer lloc va arribar Christian Mathis i també destacar la cinquena posició de Jan Margarit, que realment està acabant la temporada com un coet. I després de tenir els campions de les Migu Run Skyrunner World Series, doncs estarem molt pendents la setmana que ve perquè arriba la gran final també, la gran final de l'altre circuit mundial que ha tingut molt ressò aquest any, que són les Golden Trail World Series, una cursa a l'Annapurna, 42 km i 3.560 metres desnivell, atenció, arribaran quasi a 4.000 metres d'alçada. O sigui que estem parlant d'una cursa molt molt dura. En aquest cas les Golden Trail opten per un format encara més exclusiu, no són 115 atletes entre nois i noies, sinó que són el top 10 nois i el top 10 noies que s'enfrontaran en aquesta cursa, que de ben segur que ens prometrà molta emoció. Hem de comentar també, des de la humil opinió d'aquest reporter de Trail Runner, que les Migu Run aquest any realment s'han donat molt a conèixer, ja era una competició molt destacada, però aquest any ha tingut molt ressò, però un esdeveniment de l'alçada d'aquesta Sky Master on es decidia tot, li posaríem una nota una mica baixa pel que fa a la premsa, diguem-ne, a la difusió d'aquest esdeveniment. Moltes dificultats en seguir un esdeveniment que, malgrat estar a la muntanya i ser un lloc hostil per poder seguir amb càmeres o el que sigui, i a més les condicions meteorològiques tampoc ajudaven, es va tenir molt poca informació pels amants d'aquest esport que volíem saber. Realment vam estar una mica despullats sense poder saber. Així que a veure si de cara a l'any vinent les Migu Run s'apunten l'opinió d'aquest humil reporter i podem gaudir, si fos en directe seria fantàstic, però si podem seguir una mica millor, de curses d'aquest nivell.
Sí, jo penso que tens raó perquè, clar, és que a més acabaven en una localitat, vull dir que podien haver relatat aquest últim quilòmetre de Rui Ueda i Oriol Cardona, que ell mateix ho deia, diu, buah, quin últim quilòmetre, i dius, ja, i ens l'hem perdut, i no l'hem vist.
És que de fet ja va ser tota la cursa, és a dir, a la cursa penseu que jo vaig estar pendent i només trobar informació a través de l'Instagram Stories de Sky Running, que en quatre punts concrets
cada 5-10 quilòmetres donaven alguna referència, dius,
i dius, ostres, un esdeveniment d'aquesta alçada, mira, potser retransmetre-ho per la tele és cert, és molt complicat, i més en un terreny, estem parlant, com hem dit, 27 quilòmetres, 2.600 de desnivell.
Clar, però ells deuen tenir alguna informació més, segurament.
Exacte.
Algú que pugui tenir accés a això, a aquestes, sí, xarxes, sí, més immediates,
o un lift trail més concret, més acurat, més...
Però el lift trail en una prova d'aquest nivell jo crec que hauria d'estar...
Correcte, més, correcte.
Crec que el món del trail, no, en aquest sentit potser no és el món del que estem acostumats, no, amb esports de fons, no, com el triatló.
Bueno, el triatló o l'atletisme. Certes proves, són poquetes. A veure, te'n, sí, passa, sí, franquícia Ironman, doncs sí que alguna prova, no totes tenen un live bastant,
bueno, sí,
bastant fiable.
El Life Tracker, sí, sí, també a vegades això, deixa que desitja, eh?
Bastant fiable.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
El mallorquí Enric Mas ha guanyat la tercera edició del Grid Tour de Guanxi després d'aguantar el lideratge en la sisena i última etapa. Mas ha aconseguit superar sense problemes l'última ronda de la competició xinesa i la seva última cursa amb l'equip Deucenic Quick Step. La resta de posicions d'honor han estat per Daniel Felipe Martínez i Diego Rosa. I per aquells que entenen l'esport com una disciplina basada en el respecte, una notícia que no els agradarà gens. La Unió Ciclista Internacional ha suspès de manera provisional el ciclista espanyol Raúl Alarcón per l'ús de mètodes i substàncies prohibides. Per tant, Alarcón no podrà participar en cap competició de la UCI.
I una de les heroïnes d'aquest passat cap de setmana, l'autèntica heroïna del món del trail running, és Sheila Vilés. Ella és Sheila Vilés, la campiona de les World Sky Running Migu Series, la medalla de bronze del campionat del món de trail running. Sheila Vilés, 26 anys, 7 del 7 del 93, nascuda a Igualada, 1,66 m, 48 quilos de pes, color del cabell, ros, ulls marrons clars, sabates, Adidas Speed, llarga distància. El seu menjar preferit, menjar torrades amb aguacat i formatge de cabra. La beguda top, cafè amb llet d'ametlla. Va estudiar INEF a Lleida i actualment cursa el màster del rendiment esportiu del Comitè Olímpic Espanyol. Aficions curioses. Li agrada escoltar música, passejar amb la seva mare i els gossos, prendre cafè amb les amistats més properes, escriure. De petita feia atletisme, bàsquet i handball. El seu repte, seguir millorant el seu rendiment reforçant els seus punts dèbils, que vindria a ser ser la més ràpida en les curses corredores. Esport. No busca res en concret, sinó que l'esport és part de la seva vida i li dona aquest moment de desconnexió per retrobar-se amb la Sheila interior. Li agrada fer esport perquè la fa sentir viva i bé. Ella és Sheila Vilés. Avui parlem amb tota una campiona de la Copa del Món de curses de muntanya.
Sheila, ens comentaves que has complert els objectius de la temporada, però com te la vas planificar des d'un bon inici? És a dir, l'objectiu inicial ja era ser campiona del món?
És cert que vam planificar amb l'Andrés, el meu entrenador, molt bé la temporada. Un dels objectius principals, doncs, era poder fer podi al campionat del món, a Portugal, i un altre sí que certament era, doncs, intentar revalidar el títol de campiona del món de les Sky Migu Series. I bueno, així va ser, així que molt contenta.
Llavors, el fet d'anar guanyant les curses, d'anar fent bons resultats, que es parlés de tu, que evidentment no ets nova, no, en aquest món, però que es parlés amb tanta força de la Sheila Vilés, anar liderant el rànquing, t'ha suposat pressió per tu? Com ho has viscut, això?
Però és cert que sempre és complicat anar de cap de cartell i sempre, doncs, fica una mica de pressió, però al final és la realitat, penso que l'has de saber afrontar en el teu dia a dia. I bueno, jo al final sóc una persona i sé que si vaig a una cursa i dono el 100%, doncs amb això em quedo satisfeta.
Has optat per les Migu Run Skyrunner World Series i s'ha demostrat que t'ha anat molt bé perquè has guanyat, i per tant, bona elecció, no? Però com has seleccionat aquest circuit i, per exemple, no el de les Golden Trail, o fins i tot compaginar-ho? És algun motiu concret, el tipus de curses, la gent que anava a córrer això, aquestes carreres, no? O què és el que t'ha fet decantar per una o per l'altra? I l'any que ve, ja saps on et veurem?
Bueno, com bé has dit, vaig optar pel circuit de Migu Run d'Sky Running perquè al final són curses que s'adapten molt més a mi. A mi m'agrada córrer en alçada, en circuits molt tècnics, i penso que, doncs, va ser l'elecció acertada. I també perquè penso que al final, per exemple, l'any passat vaig intentar voler fer els dos circuits, a Golden i a Sky Running, i era inviable. Al final són moltes curses i penso que si vols rendir el 100%, doncs has d'enfocar-ho en una cosa i anar per allò. I que ara l'any que ve, doncs, ben bé encara no tinc decidit el que faré. Segurament potser no segueixo cap circuit, sinó trio curses molt més aleatòries que siguin mediàtiques i que m'agradin.
Ara anem una mica més al terreny personal, al terreny personal de més intimitat, no? És el teu primer any com a professional exclusivament, si no ens equivoquem, però també volem saber de què treballava la Sheila abans de dedicar-se a això de les curses de muntanya, ara que hi ha tant auge i que tanta gent corre i que cada vegada la gent és més bona i el nivell cada vegada puja més i més i més. A què et dedicaves i com ho compaginaves amb l'entrenament?
Bueno, jo sí que és cert que aquest any a Adidas Internacional m'he pogut dedicar professionalment a l'esport i bueno, és la primera temporada que m'hi dedico al 100%, però bueno, jo anteriorment havia treballat diversos anys a la Nike, d'una botiga a Nike Rambles, i com a dependent i també a part portava alguns entrenaments doncs, online de planificacions de gent de córrer, tant atletisme com trail running. I bueno, és cert que gràcies a Adidas doncs, ara m'he dedicat al 100% i crec que es nota molt el canvi, perquè només has d'estar pendent a anar a entrenar, a descansar i a millorar. Ja no hi ha res més, o sigui, més mals de cap.
Quins canvis has notat, llavors, en això, en la diferència de no dedicar-t'hi exclusivament i combinar-ho amb una feina i igualment anar obtenint bons resultats, aquest any dedicar-t'hi plena i exclusivament i convertir-te, com s'ha acabat demostrant, no, en la millor corredora de muntanyes del món, del circuit de l'Amigo Run?
Jo crec que el canvi principal en ser professional o no és amb el tema del descans, que al final quan estava treballant a la botiga doncs sempre es prestava amunt i avall i llavors al final doncs no teníem ni temps per entrenar ni pràcticament temps per descansar, i jo crec que el cos doncs no ho acabava d'assimilar. Ara el fet de ser professional doncs em permet poder, si estic més cansada, doncs recuperar i no tenir un horari on he d'estar pensant en sortir a les 7 del matí per córrer una hora, sinó que puc sortir més al migdia i puc inclús fer dobles sessions, matí i tarda, i bueno, penso que el cos ho assimila molt millor perquè té aquesta bona recuperació, els horaris molt més pautats i una rutina que al final fa que pugui rendir.
I relacionat també amb aquests canvis, per exemple, la popularitat, no? Has notat molt, que sé, una anècdota, aviam si ens ho saps dir. Ens sabries dir, en un any, quants seguidors has obtingut a Instagram, per exemple? O si la gent, jo què sé, et para per fer fotos al carrer o a les curses? Quins són els principals canvis?
Bueno, sí que és cert que a nivell mediàtic he crescut moltíssim. Poder en un any, podria dir tranquil·lament que he crescut pues potser a xarxes socials com és a l'Instagram pues, quasi 26.000 seguidors més o una cosa així, podria ser més inclús, no sabria dir-t'ho exactament, però bueno, sí, al final és cert que aquest any ja m'he consolidat davant i anava a les curses i em sorprenia perquè hi havia molts nens petits que et segueixen d'escoles de trail run i bueno, em feia moltíssima il·lusió. Després gent bueno, de fora, no? De l'estranger, que aquest any doncs, el fet d'obrir-me una mica més en un món una mica més internacional i escriure en anglès, doncs també la gent et pot seguir més i és cert que anava a les curses i hi havia moltíssima gent que volia una foto amb mi o volia que els hi firmés la samarreta, inclús com a anècdotes, doncs molts missatges que rebo i agraeixo molt l'email de gent de fora que els agradaria rebre una signatura amb la meva foto, i al final doncs això fa gràcia i m'il·lusiona perquè al final veus que estàs fent les coses bé i motiva a seguir i continuar doncs compartint el que faig el meu dia a dia, perquè si a la gent li motiva i li anima de forma positiva doncs és algo molt bonic.
Suposem també que com a canvis doncs deu haver-hi canvis en l'alimentació, en les hores d'entreno. Ens podries parlar una mica això de les hores que hi poses a la setmana aproximadament, d'on treus la motivació per posar-hi aquestes hores, l'alimentació que portes, si és algo molt concret i controlat o també et permets una mica de via lliure. Sabem que entrenes per Montserrat, però ho combines també amb altres terrenys o com ho portes tot això?
Bé, en relació al tema de la nutrició, és cert que fa temps que ja em cuido moltíssim l'alimentació. Podria dir-te que ja fa un parell d'anys que vaig començar amb la Sandra Sardina com a nutricionista i bueno, ja vaig canviar molt el tema de la nutrició. Penso que l'alimentació és un punt molt important perquè al final marca molt la diferència, perquè el fet de prendre els recuperadors quan toquen i l'aliment que necessita el teu cos de forma òptima fa que segueixis rendint el teu dia a dia i penso que és algo bàsic, no? I sí que és cert que ho porto tot bastant estricte, m'agrada, però més que res perquè és el meu estil de vida, m'agrada cuidar-me, m'agrada menjar sa. I bueno, de tant en tant, doncs no mentiré, també em dono algun que altre capritx, però poder són capritxos de que per un altre no ho serien, no? Perquè jo prefereixo doncs poder menjar un entrepà de truita o de pernil salat que no poder fotre un croissant de xocolata, no? Però perquè m'agrada més. Però bé, sí que és cert que m'ho cuido molt, no mentiré. I en relació al que les hores d'entrenament, doncs sí que és cert que aquest any hem incrementat el volum, he començat a fer inclús algun dia durant la setmana doble sessió, pels matins fèiem més d'un dia dejú entre 40 minuts de córrer suau, poder una hora de ciclisme suau i després a la tarda fèiem l'altra sessió tant de força o de córrer, depèn del dia. Però podria dir que les setmanes de càrrega doncs estaríem parlant de poder les màximes d'aquest any poder 18 hores només, i incloent bici i força i bueno, tot el treball en si. Soc una corredora que al final m'estic adaptant a poc a poc, mai havia entrenat molt i llavors el que no vull és sobrepassar, i és cert que me n'adono que el meu cos s'adapta, però que ho volem fer progressivament amb l'Andrés i poder l'any que ve ja el meu cos pot assimilar més entrenos i més hores, i crec que per això hi ha un gran marge de millora. En relació a les zones d'entrenament, és cert que aquest any al tenir objectius diferents no hem anat tant a Montserrat, és cert que l'any passat hi anava molt, aquest any no, hi he anat poques ocasions i el que més he fet ha sigut entrenar pel costat de casa, on tinc diversos turonets, no molt alts, però que em permetien doncs fer entrenos amb una mica de desnivell, però sobretot molt corredors i agafar molta velocitat, que crec que és el que m'ha marcat la diferència, perquè m'he tornat una corredora molt més ràpida, on poder l'any passat el meu punt dèbil era aquest tipus de curses i on flaquejava més, i aquest any ho he pogut reforçar més que res perquè sabíem que el Mundial seria ràpid i ara continuarà sent així, perquè el Mundial d'Angostura també serà una cursa molt molt ràpida i s'ha d'agafar intensitat i velocitat.
Doncs ja anem acabant, i abans d'acabar comentar, no?, que d'aquí 3 setmanes et podrem veure a Argentina representant Espanya en un esdeveniment que no sabem acabar de definir, que ens agradaria que ens poguessis explicar, perquè els espectadors, els oients de 13 saben que vas fer bronze al Mundial, però en principi d'aquí 3 setmanes tornes a Argentina a un pseudo-mundial. Com és això?
Sí, exactament, d'aquí 3 setmanes, el 16 de novembre, viatjo a Argentina amb la selecció espanyola, crec que amb un gran equip i potent. I bueno, és un campionat que es realitza també sota el paraigües de la Federació d'Atletisme de Curses per Muntanya, i bueno, el Mountain Running Long Distance, i diguéssim que són també 42 quilòmetres amb 2.100 positius, serà un circuit molt molt ràpid. I a diferència del Mundial de Portugal, que vindria a ser com el campionat del món d'ultradistància aquest any, doncs bé, aquest és un altre campionat que es fa, que crec que en el futur doncs acabarà desapareixent. Crec que cara l'any que ve o cara el 2021 s'unifica i només es farà un campionat de curt, de mitja i de llarga distància, i bueno, crec que serà algo positiu per tots, perquè no té molt sentit personalment que hi hagin dos campionats del món al mateix any.
Bé, doncs suposem que després d'aquesta carrera, que tant de bo vagi molt bé i que puguem tornar a parlar, descansis, no sé si tens ganes de descansar o tindries ganes de més i seguir amb la temporada i empalmar amb la següent. No sé com et planteges l'hivern, si això, descansar o també fas esquí o algun tipus d'esport d'hivern.
Sí, exactament, després de Villa Angostura pararem, al final En tinc ganes també de descansar, de desconnectar una mica, i bueno, més que res jo crec que és més pel tema mental que no físic. Em trobo bastant bé físicament, però penso que li hem de donar pues, com diríem, no, un respiro al cos. I bueno, penso que també va bé per poder enfocar ja i encarar la temporada que ve, que si no es fa molt llarg. De fet, aquesta temporada està sent molt llarga i necessito desconnectar, perquè al final tot sempre rajatable, una planificació, avui sèries, avui fàrlec, avui tirada llarga. Doncs també m'agrada fer altres tipus d'esport, també m'agrada gaudir d'altres coses, d'estar més amb els amics, de sortir. I bueno, doncs també crec que la temporada d'hivern sí que pararé una mica, poder de competir tant. Em veureu fent pretemporada amb curses una mica més explosives, com podria ser el cross o preparar bé la mitja marató d'asfalt o un 10K, però bé, tot serà com a segon pla. Només és un entrenament per agafar velocitat, que segur que de ben segur m'anirà bé per després córrer molt ràpid a la muntanya, però bueno, sobretot intentant deixar un segon pla, no?, per fer un entreno. I fins a cara al febrer, març, no crec que m'hi veieu per les muntanyes.
I ja per acabar, farem un qüestionari molt curtet, ¿vale? Són 6 preguntes. Algunes una mica així que puguin semblar... Bueno, són 6 preguntes, ja ho veurem. Són preguntes amb resposta ràpida, d'acord? Aviam com ho soluciones, això. La cursa més guapa que has fet mai? La cursa més guapa que has fet?
La cursa més guapa, Livigno.
La rival més forta contra la que t'has enfrontat, que t'ha costat més de vèncer?
Tenisa Dragomir.
Una anècdota. Parles a les curses amb les rivals o amb els rivals o amb la gent que corre? Parles amb ells o vas molt concentrada?
Aviam, sincerament, normalment no sol parlar, però sí que és cert que en alguna cursa no mentiré a parlar. Tinc una anècdota en Livigno, que anava Melissa i jo pujant la segona pujada, i sí que és cert que anàvem comentant amb la jugada del rotllo apretem ja, perquè venen les de darrere molt fortes i si no ens anem ja ens pillaran.
I tens gana a l'acabar una cursa? Hi ha gent que se li tanca l'estómac amb que si els gels, que si no sé què, o hi ha gent que es menjaria un bou sencer. Tu tens gana a l'acabar una cursa?
Doncs no sol tenir gana, se'm tanca molt l'estómac de l'esforç, i el que sí et diré és que poder una hora o dues a l'acabar no tinc gana, però després se m'obre l'estómac i m'ho menjo tot. I el dia següent també estic suposo amb un balanç negatiu, no? Li falta energia al meu cos i em demana moltíssim.
I per acabar, el moment més dur esportivament parlant.
En relació als moments més durs, doncs et diria que va ser la temporada passada, que vas tenir un seguit de lesions que no em deixava acabar d'agafar constància als entrenaments, i per culpa d'això doncs no podia rendir al màxim, i al final és impotència, no?, perquè saps que pots estar davant, però per culpa d'aquests petits entrebancs doncs no deixen sortir ni els resultats que tocarien.
I acabem amb bon gust de boca. El moment més feliç?
El moment més feliç d'aquest any per mi ha estat doncs a Portugal, al Campionat del Món, perquè era una cursa on hi havia un nivell d'atletes molt, molt alt, i havia entrenat molt fort per poder arribar en un tipus de cursa que no se m'adocava del tot a mi, perquè era bastant corredora, el tipus de perfil, no? I tot i així vaig poder entrar al podi per davant de moltes grans atletes d'Espanya, i bueno, super orgullosa per poder arribar en tercera plaça, i inclús gran part de la cursa vaig poder anar a segona, així que molt satisfeta.
Doncs moltíssimes gràcies, Sheila, ha sigut un autèntic plaer poder parlar amb tu. Et desitgem tota la sort del món a Argentina i amb totes les coses que facis, i res, esperem això, que puguis descansar quan toqui, que puguis seguir rendint, i ens anem parlant si és que vas tenir bons resultats, i si no també, que és tot un mèrit rendir a aquest nivell.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I de la protagonista de les World Sky Running Series, de la campiona del món, anem un campió del món de casa seva, un heroi invisible. Un heroi que es va arrebossar també pel fang aquest passat diumenge. Algú que cada dia li podeu sentir la veu quan parla de ràdio. Algú que gaudeix corrent. Algú que us el podeu trobar assegut al costat a l'autobús, caminant pel carrer o fent un cafè al bar del costat de casa. Una veu que segur que us serà comuna. Una veu que és la de l'Adrià Arroyo. L'heroi invisible d'avui és el company Adrià. Metre 83, 105 quilos de pes, cabell marró, ulls blaus. Calçat, les àsics més bàsiques del Decathlon, diu. El seu llibre, Indomable, d'Albert Jogo. El seu menjar favorit, la pasta. 30 anys, nascut a Sabadell, llicenciat en periodisme. Els seus hobbies, els Balcans i el futbol friki. De petit li agradava ser futbolista, de fet és un apassionat del futbol, és la veu del futbol de la localitat de Sabadell a la ràdio. De natació és el que va aprendre per nedar, va ser el primer esport que va practicar. El repte, aconseguir fer una marató sencera. I per què fa esport? Per salut i per gust. Ell és Adrià. Adrià, bones, com estem?
Com estàs?
No, jo bé, i tu? Perquè et vam veure aquest diumenge que et vas arrossegar i arrebossar pel fang.
Més del compte, segurament.
Més del
compte. Fins i tot vaig fer alguna que altra croqueta. No, bé, jo crec que és la primera cursa que acabo, que no em fan mal les cames de córrer, sinó de cops.
De cops.
D'anar saltant murs, d'anar...
Clar, per ser una cursa d'obstacles.
I m'ho vaig passar teta, la veritat.
Era la primera que feies?
Sí. Havia fet obstacles, però al gimnàs perseverat, no corrent. I la veritat és que és un perfil molt diferent, perquè no te n'adones que agafes una mica de ritme, que ja tens un altre obstacle, vas parant tota l'estona. És de les curses aquelles que dius, més igual que digui el rellotge, vinc a gaudir i a rebussar-me, com deies tu ara fa un moment.
No, i sí, és allò, el meu objectiu és gaudir del recorregut, arribar, i evidentment, clar, té la seva dificultat tècnica,
sí, però,
i física també.
Però
clar,
sense la idea de dir, vull arribar un minut més ràpid o més lent. És que si m'hagués estat un quart d'hora més allà rebussant-me, perquè va ser gaudir de totes les proves que vau preparar.
Escolta'm una cosa, aviam, qui et coneix sap que no és la primera cursa que fas, de fet ja n'has fet vàries. Quin és el teu bagatge de curses i com va ser que vas començar un dia a fer curses o a sortir a córrer? Aviam, sabem que ets un apassionat del futbol, això és cert.
Sí, però el futbol se'm donava molt malament com a jugador. Ho vaig deixar en etapa formativa, cadet o així, o infantil fins i tot, i després vaig començar a córrer, a part de jugar amb els amics de futbol que continuava jugant, vaig sortir a córrer pel meu compte. I el tema de les curses, doncs, com tothom, jo crec que no es dedica directament al món de l'atletisme, però que ho prova un dia i més o menys li pica i li enganxa i comença a provar-ho, no? Li pica el cuquet. Sostre, m'hauré fet 22-23 quilòmetres com a màxim. He fet unes quantes maratons de trail, alguna, la Llanera, per exemple, que és molt divertida també per aquí per Sabadell, o urbanes també, perquè precisament la primera que vaig fer va ser la Llanera i em vaig quedar amb el dubte de dir, jo seria capaç de mantenir un ritme en urbà, en pla, durant 21 quilòmetres, i ho vaig fer, per exemple, el millor temps, encara que no li dono moltes voltes, va ser a Santa Coloma, que vaig fer 1:50 i pico, vaig baixar...
Bueno, vas baixar les 2 hores.
Sí, era l'objectiu, i vaig fer 1:56 o una cosa així, però també et dic que fa molt, però molt, que no corro, que corro per aquí, la cursa del club, la cursa de Cap d'Any Reis...
Les curses locals de la teva ciutat.
Sí, estic fent esport ara, però vaig a jugar a pàdel amb els cafres que tenim de companys a la redacció, vaig 2-3 dies al gimnàs per mantenir-me més o menys, però és cert que no estic fent... És una mica... Fluctua una mica, no? Quan t'enganxes un altre cop, veus que de seguida baixes un altre cop al ritme del quilòmetre, etc. Doncs ja estàs un altre cop en la roda, ara no seria el millor moment precisament.
Clar, aviam, la teva feina, vas estudiar periodisme, fas de periodista i fas de periodista amb una cosa que t'agrada, que és també el futbol a la ràdio, tens un programa propi tu a la casa d'on estem fent aquest programa també, i el dia et queda bastant ple, aviam, evidentment,
la teva
rutina, estem dient que pel que estaves dient, hi ha 3 dies vas al gimnàs, de 2 a 3 dies, trobes algun altre dia per fer activitat, Déu-n'hi-do els dies que trobes a la setmana per anar a fer alguna activitat física.
A canvi de no dormir, també t'ho dic, perquè, per exemple, amb el Pau Vituri, company d'aquesta casa també, dos dies a la setmana anem al gimnàs, em recull a casa abans de les 8 del matí i fem de 8 a 9 just abans d'entrar aquí a treballar. És l'única manera i segurament si algú em veu la cara quan entro al gimnàs diu, home, molt esport no haurà fet amb la cara de dormir, de sobat que porta. Però és l'única manera. Això i trobar un forat alguna tarda esporàdica per fer un partit de pàdel. També et dic, estava entrenant al Sabadell Nord fins fa uns mesos, vaig decidir per un tema personal al final de tenir una mica més de temps lliure deixar d'entrenar i es nota que va una mica la rutina més tranquil·la, però sí, és cert que costa de trobar estones per fer esport.
Però bueno, vol dir que les trobes. Què creus que en el moment que vas a córrer o vas a fer o vas a activitat física és esport salut? És, quina és la motivació, creus, o l'objectiu que assoleixes quan trobes, tant sigui si jugues a pàdel com si vas a córrer, com si vas al gimnàs, què és el que et motiva en aquests moments que estàs tu i bueno, a vegades vas amb algun company també?
Sí, el pàdel és diversió, o sigui, el pàdel és per entretenir-me, per picar-nos entre nosaltres i poc més. Al marge d'això hi ha una barreja, no? Per una banda és veritat que l'esport sempre m'ha agradat i sempre he estat molt acostumat a fer molt esport. Per el molt pes que tinc, sempre em diuen els doctors quan passo revisions, tu has fet esport? Perquè és que les pulsacions les tens molt, molt baixes. Clar, es barreja que he fet força esport i que les tinc ja de sèrie una mica baixes, però és veritat que estic molt acostumat, però també hi ha dies que fa molta mandra, el típic dia d'aquests com aquesta setmana que plou,
que està
aquí,
que
gris
dia, sí.
I això, dius, buf, ara he de sortir a córrer o he d'anar al gimnàs. Llavors aquí el que compensa una miqueta la mandra és també un tema de salut, de dir, com a mínim un parell de dies, ni que sigui per mantenir-te mínimament, que estic amb una forma que és rodona, però com a mínim que no sigui perquè et trobis a gust amb tu mateix.
Home, alguna vegada, clar, això també ho havíem comentat i tot i això, evidentment, quan si el que és un atleta d'elit té un tant per cent de greix que és inferior 5, 6, 7% de greix, evidentment, tenir una vida laboral i entrenar ja, evidentment, fa que no puguis estar en aquests nivells, perquè, evidentment, has de treballar i tot. Si el cap de setmana heu de sortir per anar a fer futbol, tot i això, doncs ja fa també que et trasbalsi una miqueta.
Sí, menjar llavors ràpid a vegades perquè has d'agafar el cotxe, te'n vas de viatge amb el futbol i surts a les 4 sense haver dinat i dius, mira, el primer que agafi ja està. La rutina no és la d'un esportista, evidentment, i es nota. I llavors hi ha cossos i cossos, i això també, el metabolisme és el que és.
Tu, a part de fer aquests dies que estàs fent esport perquè creus que et convé i perquè també t'ajuda també una miqueta, suposo, a desconnectar de tot l'estrès que suposa el teu propi programa i tota la rutina diària, el tema de, per exemple, de quines altres coses fas tu també, com per cuidar-te, per estar millor?
Va a ratxes, he tingut èpoques de cuidar-me una miqueta de l'alimentació, la dieta. Al final, quan et dediques al món de l'esport, bé sigui com a entrenador, encara que era super amateur, era simplement per esbarjo, o com a periodista, que és el nostre cas, estàs envoltat i estàs parlant tot el dia del mateix, per tant domines molt des de lesions, clar, no sóc fisio ni molt menys, però controles més o menys què és cada cosa.
Saps el pa que s'hi dona.
Clar, no sóc dietista, però més o menys sé també la teoria, una altra cosa és la pràctica, però la teoria la tens molt controlada i per tant quan veus que com ara mateix t'estàs passant massa, doncs fa un parell de setmanes que estic controlant i hauré d'estar així uns quants mesos, no? Però és veritat que ets més conscient potser de les coses o...
Tens conscient, clar, tens més inputs al teu voltant,
sí,
treballes,
clar,
treballes amb el que s'ha de fer.
Clar, el meu dia a dia és parlar de si aquest s'ha lesionat el Soli i potser li preguntes a algú al carrer i diu, Soli, això no sé trobar-te on està, no? A quina part del cos està? Sí, això passa.
Escolta'm, llavors a quins estaves ara plantejant el repte? Quan estem veient aquests reptes que, si busquem les teves marques, això, per exemple, amb curses planes i tot això, aviam, quins serien els teus ritmes, per exemple, perquè la gent pugui ficar allò quan fem les categories a nivell d'atletes, que aviam,
sí,
sempre
els,
ho hem
els calaixos,
d'agafar.
No?
Exacte, els calaixos. Com aniria això? El senyor Adrià Arroyo, com ho té això?
Ara mateix, una autèntica ruïna, perquè fa molt de temps que no corro i afortunadament l'altre dia era d'obstacles i ja està, era passar-ho bé i prou. Quan he estat més o menys entrenat, he anat a un ritme, en el cas de la mitja marató que dèiem abans, d'un 5 i mig, més o menys.
Déu-n'hi-do,
No t'ho sé dir, perquè això sí que vaig una mica perdut, és el meu límit. I és veritat que després, potser perquè sóc molt tossut, però era com molt constant. O sigui, jo em marcava que havia de ser 5.30 i era 5.30, 5.30, 5.30, com un rellotge pràcticament. En cursa més curta, crec que amb llebre, que és l'única vegada que he corregut amb llebre, que és un amic que corria més que jo, i em va dir, va, segueix-me, que avui farem menys de no sé quan. Vaig estar per sota del 5, ara no recordo, el 4 i pico, fa un parell d'anys a la Cap d'Any Reis.
És a dir, amb 5 quilòmetres vas baixar dels 25 minuts.
Sí, 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 24 justos, més o menys.
Déu-n'hi-do, i tampoc és que sigui és un circuit ràpid, però també és dur, eh?
Aquí saps el que va passar? Que ell no era de Sabadell, i jo me'l coneixia. I baixant, anava molt bé, i ell anava dient, ah, aquí sobrats. I jo li deia, vigila, perquè a la tornada, quan enfiles del centre cap amunt de tornada, això pica una miqueta, encara que no ho sembli.
Escolta'm, aquest any la faràs?
Sí, si no em toca treballar, m'imagino que sí.
Escolta'm una cosa,
només, només he fallat un any, i va ser perquè vaig treballar allà. O sigui, justament em va tocar fer la feina de la retransmissió aquell dia.
Escolta'm, doncs saps una cosa? Aquest any el circuit canvia lleugerament i va al revés. És a dir, que comences fent tot el tram més així, més de carrerons i carrerons, i llavors fas tota la pujada més recta, amb la qual cosa, quan estàs més fatigat, tens menys giragonses, per tant, en principi, hauria d'haver-hi millors marques i tot.
També et dic una cosa, tenia tan apamat aquest circuit que me'l sabia de memòria, eh? O sigui,
ficaves el pilot automàtic.
Sí, sí, sí.
El cruiser, vas ficar el cruiser.
De l'Urpí cap amunt, el meu amic que anava simplement per marcar-me el ritme va quedar enrere fins i tot perquè no s'esperava que tingués...
Vas petar-te la llebre.
Sí, però vaja, per sorpresa, eh? No perquè ell no tingués cames, sinó perquè quan es va donar va dir però aquest què fa passant-me ara, no? Vaig sorprendre'l.
Escolta'm, també tindràs l'opció de 10 aquest any.
Clar, el problema és que no estic entrenat. Llavors tinc 2 mesos per començar.
Doncs mira, et posaré un repte. Aquí tenim la secció, del repte, aquí a 13. I aquest any, a part, a dins de la Cap d'en Reis, podràs fer 1.000. Has corregut mai a la pista coberta?
No. He presentat fins i tot un acte a la pista coberta, però no he corregut mai allà.
Doncs aquest any, el dia 28, a la tarda, i no és una innocentada, podràs córrer 1.000 a la pista coberta. Podràs córrer on corregut
sí,
atletes
on Kenzé Bedivaba estàs corrent. Sí,
exacte,
sí, sí.
Vull dir que, i això, bueno, tu i tots els que s'apuntin a la cursa de... S'hi apuntin en el 1.000 popular, que hi haurà un 1.000 popular en la pista coberta, per veure, aviam, què som capaços de fer en un 1.000 en pista coberta, que són 5 voltes. Aquí encara serà més curt que un 5.000. Vull dir, jo crec que aquí pots
però
fer també...
Però canvia la pel·lícula, perquè jo algun cop sí que he corregut allà a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, i... Tu veus les imatges de televisió i després corres un 400
es
i dius,
llarg, eh?
Uf,
no s'acaba aquella recta,
aquesta pista
eh?
És impossible d'acabar-la, com pot ser, no? O per exemple, a Montjuïc vaig fer un cop al 100 i el 100 sembla una tonteria, però dius, ostres,
però està lluny,
sí,
eh?
Sí, sembla
doncs
que sigui molt més curt.
200, 5 voltes, Déu-n'hi-do. Escolta, Adrià, doncs el repte que tindríem ara a nivell esportiu, a part d'anar-te cuidant i tot, que és com, quin és el somni que podries tenir? Ens l'has desvetllat una miqueta,
sí,
que és quan estàvem parlant amb tu.
Mira, jo, quan vaig estar fent el tema de les mitges maratons, etc., vaig arribar al sostre dels 22-23 quilòmetres i pel meu propi pes, per passar-me fent quilòmetres, etc., vaig tenir desgast del cartílag, ho vaig deixar córrer i des d'aleshores no m'he reenganxat un altre cop a aquell ritme. Però a mi m'agradaria algun cop fer una marató, simplement per la sensació.
Una marató d'asfalt.
O de trail, més igual, no... O sigui, simplement per allò que sempre es busca d'anar un passet més, no? Doncs jo vaig fer la mitja, vaig tenir bones sensacions quan acostumava a fer aquest volum de càrrega, i algun dia, si, clar, jo, per començar per fer una marató, hauré de cuidar més l'alimentació, hauré d'estar amb un ritme d'entrenament que no té res a veure amb el que tinc ara, però si algun dia tinc o les hores o les ganes de fer-ho, doncs sí que m'agradaria algun cop fer una marató.
Escolta, Madrid, doncs ja ho sabeu, la veu que escolteu quan parla del futbol del Sabadell, una de les seves passions també de l'Adri, a part de poder fer activitat física i també doncs, entrenar de forma altruista, en plan, com ell diu, doncs, amb nivell formatiu, doncs el seu somni seria algun dia fer una marató d'asfalt o una marató de trail. De moment, si voleu, el podeu escoltar cada migdia i si voleu i el voleu acompanyar just ara a finals d'any a Sabadell, el podeu veure un noi amb barba, amb ullets clarets i que sempre somriu i el veureu també corrent els 5.000 de la cursa cap d'any de Sabadell i segurament el 1.000 també de la pista coberta. Adri, escolta'm, anirem veient aquests reptes, com te'ls vas plantejant, com et vas preparant i escolta'm, quan el sentiu, penseu que és tot un apassionat dels esports de fons. Ell és Adrià Arroyo.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I de l'heroi invisible, que ja no és tan invisible perquè és un conegut de la casa, com és l'Adrià Arroyo, la veu del futbol, anem ara a la secció del repte. Aquella secció on les veus de 13, les veus de 13 es plantegen un repte a assolir la setmana. Qui serà el que el planteja aquesta setmana? Doncs el repte d'aquesta setmana el plantejarà ni més ni menys que el senyor del trail running. Ell és Aniol Riba. Ell és qui plantejarà el repte aquesta setmana. Senyor Aniol Riba, quin serà el repte?
He estat reflexionant molt sobre el repte, perquè...
I was thinking about it a lot.
Té a veure amb la propera cursa que faré.
It's about my next race.
Que és el dia 26.
The 26 of October.
Aquí a Sant Llorenç Savall. La primera marató...
Sant Llorenç Savall.
El que ells diuen que és la primera marató de muntanya.
Ja està bé de fer la traducció simultània. És veritat, sí. És la primera marató de muntanya.
Sí. I la disputarem...
Disputarem vol dir que vas a trencar la pana.
No, és que aquí és on anava la reflexió. No sé exactament com establir el repte, però crec que el definiré finalment d'aquesta manera.
El proper diumenge, dia 26, l'Aniol Riba té un repte a la primera marató de muntanya a Sant Llorenç Savall.
M'agradaria poder entrar en el top 20 de la marató de Sant Llorenç Savall. Dic que he estat molt dubtós perquè les últimes dues setmanes han sigut complicades a nivell d'entreno i per tant no sé com rendiré, però jo crec que si surt un bon dia i si les coses van com han d'anar i el coco treballa i les cames també, un top 20 podria estar bé, i si no, igualment explicarem com ha anat.
Escolta, tot s'ha dit que vas fer un top 13 a la marató de la Llanera.
Sí,
correcte. Per tant, fer un top 20 seria una prova d'aquest circuit que tu fas, que és el de la Copa Vallesana.
Correcte.
I has fet un objectiu que a priori sembla bastant assolible per la teva performance.
Jo diria que fa un mes fins i tot hagués sigut més agosarat a l'hora d'establir el repte. Ara em vull curar una mica més en salut, vull anar sense molta pressió. Sé que fer un top 20, segurament per molts atletes que corren molt més que jo, no és pràcticament res, però jo crec que és un objectiu bastant realista a l'hora... per avui que estic dient això, exigent, i crec que pot ser divertit la setmana que ve parlar-ne i veure aviam com ha anat.
Escolta'm, la pressió del teu equip de trail running, que és el Wirran Team, defensar aquests colors et genera pressió?
No, realment els colors es porten amb orgull.
I et donen ales.
Em donen ales.
És com el mallot groc, però en aquest cas és la samarreta.
Exacte. No, és una pena també, però això vull comentar-ho, que el Llure, que també és de l'equip de trail running, no pugui acabar corrent la cursa, perquè segur que si l'hagués corregut hi hagués hagut
una mica més de...
un frec a frec, perquè jo crec que ell m'hagués acabat traient més temps, segur. Però
és una cursa bastant corredora.
Sí, és bastant corredora. No és molt, molt tècnica, tampoc, no hi ha zones allò... A veure, la meteo sembla que després del temporal que ha de caure aquests dies, que de moment sembla que està aguantant.
Doncs d'aquest repte d'avui, que s'ha convertit també en una prèvia del que faran des de dins els fons addictes que de 13, és a dir, l'Aniol Riba, el responsable de trail running de 13, que aquest diumenge que ve farà la primera marató de muntanya de Catalunya des de dins, corrent-la i buscant aquest top 20. Aquest és el repte de l'Aniol.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de fons addictes, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, i a l'equip tècnic, el Roger Benet, amb la col·laboració de Toni González.
Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos en els podcasts a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva fons d'addicció? Entrevistes, personatges, indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Ja sabeu com es fa la mel? Heu vist l'últim vídeo del canal de YouTube de 13? No us perdeu el que varen viure l'equip de Territory Hunters a la Ribagorça, on varen descobrir com es fa la mel de muntanya. Si teniu dubtes, sugerències, resultats o coneixeu algun o alguna fons addicta, feu-nos arribar a la bústia de 13, 13 Esports de Fons. Avui hem conversat amb tota una campiona de la Copa del Món de Trail Running. Ella era Sheila Vilés. Ella és la campiona del món de les Migu World Sky Running Series. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 61 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.